Es tan atractivo. ¿Por qué nos atraen tanto los pandas?
Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta eco por 8.990 euros con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda. Económicamente sexy. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Agripesa, talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com. En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Ja sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Villarreal. Comprant al poble, fem poble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i Fundació Caixa Rural Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Terra d'Hiverns, l'exposició més ambiciosa sobre els orígens de Benicarló, ja es pot visitar al Museu de la Ciutat de forma permanent.
Un viatge de més de 2.500 anys que ens ensenya de manera atractiva i didàctica com vivien els ibers, com s'organitzaven socialment, com comerciaven o quin paper jugaven les dones.
Una mostra imprescindible per saber d'on venim i decidir on anem.
Benicarló és cultura. Ajuntament de Benicarló.
Vinga, anem a ello. Com diem, estem pendents de l'operació eixida en el Villarreal Club de Futbol, del moviment que puga fer el club de cara a reforçar-se i de cara a incorporar jugadors, però tot pareix que està encaminat per ara això, a alleugerar nòmines, a equilibrar el límit salarial del club, a tindre ben clar a on necessites reforçar-te i ben clar si alguns futbolistes dels que tu creus que pots donar eixida acaben eixint. Així que va pa allà, Rubio, ja ho veuràs. El tema Penya, el tema Coquelén, i a saber cap a on i com i de quina manera ho solucionem. Tots els dies tenim un ratet de ració de Pau Torres. Al estar en la selecció i de vegades quan entrevistar-lo, és que, claro, el coste demana preguntar-li què va passar amb ell. A més, com cada dia, avui tornen a dir, avui que diuen és del Manchester, que han parlat en alguna cunya de Pau i els ha dit que no té maleta per viatjar a Manchester
avui,
o que fa fred.
Digamos que la frase era que han hablado con los representantes de Pau, però la primera opció sigue siendo Varane.
Bueno, a Pau la gent de Gol li pregunta en una volta més pel seu futur. Bueno, la pregunta era si el futbol anglès li va bé a la seva manera de jugar. I el bo de Pau contestaba eso.
Pues tengo contrato en el Villarreal, acabamos de conseguir este año el primer título para el club, nos hemos clasificado para Champions y bueno, es algo que me ilusiona mucho. Ahora mismo estoy centrado en la Eurocopa y bueno, después llegará la Supercopa y llegarán cosas bonitas, así que totalmente tranquilo. Como te he dicho, vivo en mi pueblo, muy tranquilo, haciendo cosas bonitas y peleando por cosas grandes con el equipo de mi ciudad, de mi pueblo, así que totalmente tranquilo y ahora mismo solo veo Eurocopa, miércoles y...
Vivo en mi pueblo, diu Pau, y no me mareche un mes, tú, vivo en mi pueblo. Mentre están con Diem, bueno, pues seguim ahí en la rumorología una volta darrere l'altra. Ah, per cert, vam deixar a Pau i a Gerard per jugar, al final se va fumar a Pau, va jugar Gerard, no?
Sí, va jugar Gerard i el rato que va eixir Pau hasta va marcar.
Bueno, li donen el gol a l'altre, no?
Sí, el donen en propio, però bueno, jo li donen a Pau.
Bueno, pues ahí tenim els dos seleccionables de la selecció. En vuitens de final, veurem si titulars o no contra Croàcia. Tu creus que juga Pau contra Croàcia?
Pau no sé, perquè crec que repetirà l'11, però Gerard, la veritat, que ja porta dues assistències, eh?
Lo del tema dels gols dobles fora de casa que valen o no valen. Ahir anunciava la UEFA que s'acabó, que els gols fora de casa en eliminatòries ja no valdran. És a dir, que a igualtat de resultat, a pròrroga i penals. Per exemple, si tu palmes 2-1 fora i guanyes 2-1 en casa, ja se jugava a pròrroga i penals. Però ara, per exemple... Si tu palmes 2-1 fora i guanyes a 6-0 i el global és 2-2, el gol fora no val. Per lo tant, empatats a resultats, victòria per la mínima, hi ha que jugar-se una pròrroga i penals. És un poc engorrós perquè això farà que tingues que jugar alguns eliminatòries més minuts dels esperats, però suposa que el que volen evitar és allò de que tu estigues golejant un equip i que un gol ahí d'aixòs de Calbot te tire dins. N'hi ha certa controvèrsia, però també és veritat que no se dona tantes voltes com per canviar la norma. Sí que se dona en la pròrroga, en la que si arribes igualat, que és el que deia Simeone, que jo estic totalment d'acord, tu arribes a una pròrroga, ¿vale? L'equip que ve de fora, el que juga fora de casa, té mitja hora per davant per fer un gol que el classifica. Té mitja hora d'avantatge, perquè l'equip local no la té, no l'ha tingut en el partit d'anada, ho entens? I s'ha mitja hora més. Per tant, ahir sí que és injust, perquè el gol d'ells val doble i el teu no. Jo crec que en la pròrroga no tindrien que valdre doble, tindrien que ser els mateixos gols. Però bueno, i saps la història, Rubi, a partir d'ara els gols no valdran doble i n'hi haurà que jugar-se, jo com dic, moltes pròrrogues, que jo no sé si serà bo.
Jo crec que tampoc s'arribaran a donar tantes, eh? Però bueno, al final és normal que la UEFA busque traure diners d'on puga i a més minuts suposa que també tindran més patrocinadors.
Bueno, i en la història nosaltres... Quantes voltes hem donat? Bueno, el nostre analista i Mijail, que és, viu a Roma, per cert, i que és seguidor del Villarreal i li xifla l'estadística, diu que no moltes.
A ver, por fin la UEFA decidió no utilizar más el doble valor de los goles en campo rival en caso de empate entre el resultado de la ida y de la vuelta en una ronda eliminatoria de las competiciones europeas. Y la verdad eso es que se utiliza desde hace mucho tiempo, o sea, creo desde el 65, pero en la faceta del Villarreal es algo bastante nuevo. O sea, en el sentido que el Villarreal juega competiciones europeas hace menos que 20 años. Entonces, no ha tenido muchas ocasiones para utilizar esa regla. De hecho, el Villarreal ha jugado 55 rondas eliminatorias. Y eso comprende muchas competiciones, o sea, muchas de esas están en Intertoto, pero también en Copa UEFA, en la Europa League y en la Champions League. Y también se contabilizan las previas o 16avos, octavos, cuartos y semifinales. En todos esos años, el Villarreal ha jugado, hemos dicho, 55 rondas, pero solo en 3 de esas se aplicó la regla del doble valor de los goles. Y en 2 ha beneficiado al Villarreal y en 1 no. Las 2 fueron en la Champions League 2005-2006, o sea, la primera que jugamos... Y fueron ante Rangers en los octavos, 2-2 en Escocia y 1-1 en España. Entonces, por haber marcado dos goles en Escocia, pasó el Villarreal. Y en la ronda siguiente ante el Inter también. Perdimos 2-1 en Milán y ganamos 1-0 en España. Entonces el final, al final sería 2-2, pero marcamos en Italia y el Inter no pudo marcar en España. La única vez que no que utilizamos esa regla, pero no nos trajo ventaja por el Villarreal, fue en la Copa UEFA del 2007-2008 ante el Zenit. Y fue igual que con el Inter, pero con el marcador al revés. Entonces 2-1 y 1-0.
Pollo, escoltat, 55 eliminatòries, Rubio, només 3 vegades, 2 a favor i 1 en contra, s'ha donat i se supos que la UEFA vol eliminar, el empatar en gols, però que el gol fora de casa te classificaria. Sí, perquè ara parlàvem del de Roma, claro, si van guanyar 2-0, allí 2-1, el còmput era 3-2, per tant passaves tu, havies marcat més gols. Se donen molt poques voltes, eh? Molt poques. Però, si la UEFA vol eliminar-lo, pues ja ho sabeu, a partir d'ara... El que sí te dona pas seria la pròrroga, però no a deixar cau un rival, no?
Sí, bueno, també, si per exemple ara perds 0-1 en el teu camp, ja fora de casa no tens que fer un milagre pràcticament per a passar, perquè quedaries 0-1 i aniries a la pròrroga.
Claro, es que lo que lleva es... Claro, es que al final... O, per exemple...
Si això és lo que realment lleva, que si no, tu, per exemple, en la nada, en el teu camp perds 0-1... Vas fora de casa i no tens que fer un miracle, perquè quedar 0-2 allí ja és complicadíssim.
No, o si tu, per exemple, has empatat a 0 allí, ¿vale? I te marquen fora, claro, a
claro,
tu...
0-0 fora, si el 0-1 en un altre gol teu ja estàs empatat.
Claro, claro, que a voltes tu, per exemple, el minut 10 de la segona part, te fan el 0-1 i ja pareix que estigues eliminat, ho entens? El partit el canvia totalment, ara no. Ara te poden fer un 0-1 i diré, relax i tranquil·litat, el 1-1 no vale el gol doble, o sea, estem empatats, o sea, no, ja no és esa èpica de pegar-li la volta. Més, suposadament per moments del partit i mentalment pels equips que per lo que se dona al final, però la UEFA decida això, veurem nosaltres. A partir d'ara, bueno, pues més pròrrogues, que no sé jo si serà bo o roïn, perquè a la llarga jugar tants minuts i tants partits. Lo d'entrar als camps de futbol, ara me comentava un aficionat i jo també pensé, jo crec que és moment perquè l'estadi se plantege ser un estadi sense fum. Jo crec que en la situació en la que estem, en el moment en el que estem, jo crec que entrar al futbol és possible, crec que hauríem d'entrar en mascareta encara que entrem tots, per ara, i crec que no se podria, i no se hauria fumar. Sé que els que fumen, sabe, no, nos vemos señalados i tal, vale. Jo crec que en un camp de futbol no se hauria de fumar. Tú no puedes estar en la fila 2 y que el de la fila U se casque un Farias o se casque un Habano. No. No. Y creo que el Villarreal, si vol ser un club modern y estar al nivell que ja comencen a estar la majoria de camps de futbol, la tendència va ahí. Después d'haver passat una punyetera pandèmia en la que mos donem compte que el contagi va per ahí, ningú se deu de fumar el fum de l'altre. I menys en un camp de futbol. I menys ni en xiquets. Crec que és un pas que deu donar el Villarreal, que no crec que se plantege, però que deuria. Així com l'obligatorietat de la mascareta, encara que deixen entrar a tots, encara que ara diguen a partir del 26 ja no la tengo que llevar, dins d'un camp de futbol, sincerament crec que és obligatòria. I espero que hàgim après una cosa, que hàgiu après tots en el tema de la mascareta, que és el que jo he vist sempre en Àsia. Si tu estàs constipat o te notes mal, fica't la punyetera mascareta. Ja no per tu, que a tu ja no te farà res, sinó perquè tu no el contagies. I saps la clau d'esta història. La clau d'esta història, les mascaretes són molt més importants per no contagiar tu realment, a més de per no contagiar-te, però per no contagiar tu. Veurem, però claro, si tornem al futbol, no crec que deixen fumar dins dels camps de futbol a l'estat. Deuria de fer-lo prohibit per llei, perquè si en les cafeteries te tens calçar a fumar a no sé quants metres, en un camp de futbol no te tarifa que n'hi hagi un tio sentat el que el de la fila de davant fume, Rubio.
Pues que veurem el primer partit, si encara hi ha ni sos seients de distància o si ja és a tu meter.
No, no. Segons ha dit la ministra, és tot. És lliure.
Pues si ja és un partit normal.
No, és un partit normal. El que passa és que no té normalitat. No és normal quan fora en el bar no podràs estar en la mascareta llevar. No és normal quan el bar de fora no podreu estar apelotonats. No és normal quan en el bar de fora no podran fumar els tios que estiguen, quan tens, en la taula. No pot ser que fora sí i dins no. L'únic que s'obri la porta és tornar a entrar i sentar-se en una mascareta a veure el futbol. I crec jo que seria lo lògic. Lo lògic. Si volem estar o si volem acabar en això. Però bueno, jo crec que el Villarreal hauria de replantejar-se el tema i d'intentar passar a ser un estadi sense fum. I el que pregunteu sempre, de Belfast, seguís el Villarreal? El Villarreal ja ha visitat la ciutat, ja sap el camp en el que té que jugar, ja sap més o menys tot el que té per davant per a planificar. Tenim un problema, o n'hi ha un problema, i és, ara mateix els anglesos només donen zona verda Balears. Per tant, a l'anglès que ve a Espanya, al tornar a casa té que fer quarantena. I al revés, l'espanyol que va a Anglaterra, Regne Unit, i entra a Irlanda i Escòcia, té que fer quarantena abans d'anar. ¿Vale? Quan vam jugar en Dunks, en Polònia, els polacos van alçar les restriccions justet abans d'anar i la cosa va anar bé. Ara mateix no ho sabem el que passarà. També vos dic que la UEFA juga a la final de l'Eurocopa en Wembley. Boris Johnson va dir que en Wembley entrarien un terç i ara ja diu que entraran dos terços de Wembley, 60.000 tios, perquè la UEFA, que se maneja sempre per pasta, va rebre, claro, n'hi ha gent que està ràpida i lista, Roma crec que era, i l'altre Hungria.
Hungria,
claro, el húngaro este, que també és del País de la Libertat, va dir camp ple, tot així al Cuba Libre i a la cervesa, i jo faig l'estiu així, la final de la Euro arreu un camp de 80.000 tios, me venen 20 o 30.000, lo que siga, espanyols no crec, però anglesos i alemans, i montes i un festival de l'humor que la flipes. Li ho han dit a Boris Johnson i Johnson ha dit, espera, que no estic jo per anar regalant finals. Per tant, tenim que esperar a veure què diuen. Però ara mateix no se sap. Vosaltres imagineu-vos per una d'aquelles que diuen que per anar a la final tens que fer una quarantena anterior de 3 dies o 4 dies o 5 dies. Espere que no. O que només poden anar vacunats. És que no ho sabem, tio. Realment no se sap. A nivell de que, per exemple, n'hi haurà molts problemes de logística, o, per exemple, ara, per el tema esta, la variant Delta, esta, augmenta en Anglaterra, com està passant, de manera exponencial, i que diga la UEFA, ei, és que no pot anar ningú. Per tant, n'hi ha que esperar. Sé que és una història xunga, però n'hi ha que esperar. Així que ja ho sabeu. Tranquil·litat. Ja, jo suposo, espere i desitge que a mitjà de juliol sabrem alguna cosa. Perquè això és l'11 d'agost, eh? Un mes abans, home, un mes abans t'eixirà més car el vol, a lo millor, però no, al final jo vos recomano a tots que el que vull ganar, que s'espere a lo que faci el Villarreal, al viatge organitzat del club. I si és l'únic que t'assegurarà que vas al lloc on és la final i la manera d'entrar, si és que existís. Perquè, claro, l'anar per lliure no t'assegura l'entrada. Després de l'anar per lliure, tampoc, no sé. És que jo avui preguntava, n'hi ha algun... Ara mateix, si tu te'n vols anar a Irlanda, quines restriccions trobes? Ara ho mirarem, però jo crec que alguna. Prous. Claro. Sí, si tu te'n vols anar una setmana, tens que estar 3 dies de quarantena, o tens que, no sé el que te demanaran, la veritat. És una situació un poc estranya, però per això lista la UEFA més llarga que curta havia deixat caure lo d'Estambul, lo de portar-ho a Estambul, perquè una, sabien que el govern turc era més benevolent a l'hora de deixar entrades, a l'hora de quarantines, el camp era més gran i els turcos estaven locos perquè és un lloc turístic que la gent torni a anar. Perquè creu que el Villarreal va a Israel? Perquè és una manera de dir que el país està obert, encara que ara torna a pujar el contagi. Però els anglesos van apretar tot. Per què? Perquè ells pensaven que si anaven a Belfast no tenen que fer quarantena de cap tipus. Per exemple, a Polònia, si estaven més de 12, de 24 hores, tenien que fer quarantena de 3 dies. O sigui, un anglès que hauria estat més de 24 hores en Gdansk obligatoriamente tenia que estar tancat en casa 3 o 4 dies. Mentre, per què van anar els inglesos al migdia només al futbol i se van tornar com un coet? Per no tindre que fer la quarantena. Per no estar les hores que el seu govern ens havia dit que es salvaven la quarantena. Que mos pot passar això, eh? Que mos poden dir, vale, pues des espanyols entreu tots a les 9 del matí del dia del partit i bona neu només acabe. Esteu 24 hores. Ja van. Pot passar, eh? Per tant, com això que vos dia, que no sé. És que pregunteu un montó de penya i és que és difícil. El que jo li pregunto des del Villarreal me diu, a mi que me contes, si matos estem igual. De matos tenim que organitzar viatges, tenim que organitzar el de l'equip, tenim que organitzar-ho tot i estem pendents de que mos diguen com, quan i de quina manera. I, claro, perquè el Villarreal també tindrà que fer la quarantena que li toque, si li toca i totes aquestes coses. O sea, igual que tots. O sea, que, i si no, que li pregunten a pobre Roig, que avui és un aniversari, per cert, 74 anys, no?
Sí.
Que li pregunten a ell, no? Que la UEFA li va dir, torna-te'n a casa. O sea, si van tornar a casa Roig, que no mos poden fer a vosaltres.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
María, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Chica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Villarreal.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Villarreal, molt prop de la plaça Major.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Per cert, estava mirant lo d'Irlanda, a hores d'ara, Rubio, si estàs vacunat, has passat el Covid o tens una prova PCR 72 hores, no te fan fer quarantena per ara. O sigui, que ara estaríem bé, ara podríem anar a la final tots, o quasi tots.
Veurem com avança la cosa.
Si canvia, ja diran. Per exemple, és que països no comunitat europea tenen que estar 14 dies, eh? I el dia 5 de tancat en un hotel, te fan una prova PCR al dia 5 que tens que pagar i si t'és positiva o negativa, si és negativa pots deixar.
Bueno, al final que el 19 de juliol Boris diga que vida normal en Reino Unido i és el més fàcil del món.
No lo veo.
Hola, bona vesprada.
No lo veo, però és que no lo veo. No lo veo de ninguna de les maneres, però bueno. Lo dicho, no me mos digan algo igual que lo del Zabono. Esta semana tienen que dir lo del Zabono, ¿no?
Crec que a part del Cádiz he vist un altre equip, no sé si és el Llevant, que també està ja traient abonos per a la nova temporada.
Una altra cosa que és de puta mare és que les lligues europees totes han donat el calendari. I quan van a fer el calendari així? Així se fan juliol, la primera setmana, no?
No, sobre el 20, eh?
Vale.
Però sí, en Alemanya ja tenen calendari, en França també, i en Anglaterra i Escòcia ja tenen hasta horaris.
Mira, se juga la final d'escala i corda individual, el torneig que paga un banc, com a mi no me paga el banc, pues que li faci publicitat al que li pague, i després el torneo del tío Chimo, perquè és el torneo president de la Generalitat. I sa final la juga Pujol segon. Pujol segon és el pilotari de Villarreal, del Villarreal, vamos, del Villarreal, no? El tenim ahí, sí, en el davant. I en ell parlava d'esta final. Jo crec que val la pena. Si sabeu algo de Trinquet, vos agradarà. Si no sabeu com jo, també vos agradarà perquè entendreu alguna cosa. Així que, Pujol segon, què tal? Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Tu ves la final individual dissabte.
Correcte, correcte. El dissabte a Pelayo, a les 6 menys quart, contra Luis de la Vega.
Estava pensant jo que me contaves que l'any passat vau jugar la mateixa final els dos a soles.
Sí. Sí, es va repetir la final en guany, en la gran diferència de que l'any passat vam jugar a porta tancada per el tema de les restriccions.
Sí.
En guany, pues, al tindre una situació prou millor, pues, es pot entrar gent, fins al 75% de l'aforament, aixina que bueno, hi ha un altre ambient i bueno, una altra pilota en general.
Això no ho he dit, perquè jo he vist el futbol i al final el futbol també és raro, és descafeinat, és light, però tens més gent al voltant, però en un esport com el vostre, en el que està mental, en el que tindre la gent o t'ajuda, saps, Guite? Hòstia, què vau fer, tio? Com te mentalitzes per això? O sigui, no sé, com dir-ho, no te donava sensació per moments que no era la final o tot mentalment estàs tan concentrat que sí?
Sí, a veure, jo, per exemple, jo no vaig tindre cap problema, no? Al final anava molt conscienciat en que la partida anava a ser, pues, això, sense gent, venien portant les... La primera partida sí que va ser molt estranya quan comença el campionat, però una vegada van passant les partides, pues vas picante, vas mentalizante, y la final, pues bueno, intentes ir lo máximo concentrado en lo que es la partida en sí, en el rival, y no pensar en la gente. Encara que sí que es de ver es que en algún momento eres muy extraño, ¿no? Por ejemplo, lo más extraño se me va a hacer a mí cuando había un punto que había sido muy intenso y muy disputado, normalmente en la pilota siempre va acompañado de una gran ovación, ¿no? Y en este caso no, en este caso se acabó el punt, había sido espectacular y ya está, o sea, se acababa, no escoltava res y comenzaba un altre punt.
Es como si el destí volguera que tornara a jugar, ¿no? En gen, dic.
Això pareixer, ¿no? Al final, Lluís és un jugador que és molt complet, és molt bo tècnicament i bueno, al final pues se ho ha guanyat l'estar en la final. Jo també m'ha trobat en un bon moment i bueno, pues els dos han tingut la sort de tornar a encontrar-se en una final del Mahama i ojalà que n'en siguin moltes.
Tu eres un desfixes, bueno, eres un desfixes, no has guanyat tres, o sigui, sols competir final, sols jugar hasta l'últim moment, no?
Sí, bueno, això és la intenció. Al final nosaltres es preparem moltíssim per a este campionat. Es preparem tots en general, no? Però diguem que tant l'individual com la Lliga, com la Copa Diputació, pues són campionats molt, molt importants i nosaltres pues, li tenim especial estima a aquests campionats i intentem donar el màxim per a poder estar en les fases finals.
Me di a Pepe Mesquita, perquè li has preguntat a ell mai havia guanyat l'individual, si havia guanyat el per equips o per parelles, i ell me di a... que claro, que al jugar en parelles entra més ja la tàctica, s'equilibren les coses, depens molt també, i que deia que ell me di a mi l'individual me faltava un puntet. Què és ese puntet? Què tens que tindre per guanyar un individual?
L'individual és que pareix que siga una modalitat totalment diferent a la que juguem durant tot l'any. O sea, durant tot l'any juguem per parelles o per trios o trios contra parelles, que es pot jugar, però l'individual, al jugar un contra un, canvia totalment l'esquema de la pilota. Se torna una modalitat molt més física, són molts metres els que has de cobrir. Durant tot l'any per les posicions en les que jugues, pues imagina que pots cobrir una mitja de que poden ser 10 metres quadrats, més o menys per ahí, i te mous en ixe voltant, no? En l'individual no, el individual canvia totalment, corres avant, corres arrere, claro, són 60 metres de trinquet, són molts metres, i bueno, ja te dic, canvia totalment l'esquema de lo que és una partida normal. I claro, pues n'hi ha certes característiques que si les té un jugador, pues pot fer que siga un el decante, no, per a que aquesta modalitat siga més, pugui destacar més fàcilment.
Estava llegint la prèvia de la final, i, bueno, més o menys el que venia llegint. A tu te ficaven com, diguem, un portent, i al teu rival com un tipus molt, diria, molt viu, molt tàctic, aixina, que té una manera de jugar. És així? O sigui, cada un teniu una forma de jugar, o al final se necessita molt el físic i després ve l'altre?
Sí, al final, a veure, quan pots destacar algo del rival, no? O pots destacar algo de mi, però en general, en línia general, els dos jugadors, òbviament, és que tindré un tal nivell en totes les característiques. El que passa és que dins d'eixir al nivell, pues, un jugador pot destacar, pues, per ser molt tècnic, o altre jugador pot destacar per ser molt físic, però bueno, el nivell ha de ser alt per a poder estar en les fases finals. Però sí que és de veres que Lluís és un jugador molt tècnic, molt tècnic.
Anava a dir-te això, que a la llarga què guanya habitualment? O sigui, en el futbol, per exemple, avui dia estem veient que el físic està apoderant-se. Si no tens físic, si no eres ràpid, si no eres intens, suposa que en la pilota passa el mateix, no? Que arriba un moment en el que comença a haver gent amb molta força o no?
Sí, sí, a veure, això ha sigut un debat, perquè aquest debat va molt lligat al de qui jugava més, els jugadors d'abans o els jugadors d'ara,
sí, sí.
No? I és un debat que va molt lligat, perquè va molt en la línia que tu estàs comentant d'uns jugadors més físics i altres més tècnics. Però al final hi ha una cosa que no se comenta, i és que la velocitat, o sea, va lligar molt de la tècnica, val?
Sí.
O sea, el que una pilota vaja molt ràpida, ixa pilota va molt ràpida, però tu has de saber ixa pilota on va anar. Aleshores, has de tindre els coneixements de la pilota i de la tècnica i de l'efecte de la pilota per a tu saber col·locar-te abans d'hora, no? Va tot un poc lligat, però sí que és de veres que, com en tots els esports, jo sí que trobo que els xavals que estan així d'avui en dia, a xora pilota, pues són xavals que tots tenen una pega portentosa i físicament estan molt forts.
Això no vull dir-te, és més, claro, perquè tu dius, si tu tens molta força i l'arrees, arriba un moment que estàs rebentat, si tu, és com una barreja entre el golf, no? Que tu dius, si tu li pots pegar tot el fort que vulguis, però si no li pegues en gràcia, claro, acabes esgotat i damunt no col·loques mai on toca, no? És més ixa barreja de les dues coses, no? Dir, vale, li tinc que pegar molt fort, però si no tinc la tècnica ixa apurada, no anirà mai al lloc, no?
Correcte. En la pilota sempre s'ha dit que un jugador de pilota, per a ser jugador, per a vestir-se de blanc, o sea, uno ha de tindre pilota de 15, que es diu. Que pilota de 15 vol dir que uno ha de tindre un gol característic en el que faig a punt. N'hi ha jugadors que comencen a jugar a pilota i veus que ixe col característic no el tenen. Aleshores, això és molt difícil de guanyar, ixe punt físic, saps? Ixa pilota, ixe colpeig guanyador, això és molt difícil de guanyar per el temps. Inclús te diria que quasi impossible. En canvi, si és un jugador que té molta pilota, moltíssima pilota, i té pilota de 15, el pas del temps, ixe jugador sí que se pot anar corregint i tècnicament sí que pot anar millorant.
Està pensant.
Aleshores, sí, és algo que és molt determinant en un jugador i ho veu molt en els xavalets.
Això no va dir que vosaltres, claro, tu la comparativa en el tenis és òbvia, és clara, claro, però un tenista s'esgota, però el colp definitiu, claro, vosaltres el pegueu en la mà.
Claro.
O sea, tu, cada volta que li arres en la mà pròpia. Hòstia, com acabes, tio?
Bore, el tema del tenis i la pilota sí que són esports que bueno, es poden comparar, però clar, és molt determinant el tema de la ferramenta, no?
Claro.
O sea, el jugar en un implement, el jugar en raqueta, el jugar en la mà, pues per exemple, hi ha algo que mos diferencia molt i que alguna vegada parlant en algun tenista ho ha comentat, i és que ells, per exemple, el tema de tocar bola, de tocar canxa, els tenistes, toquen canxa quasi tots els dies, inclús n'hi ha dies que toquen bola de matí i toquen bola de vespre.
Sí.
Val? En la pilota això és impensable. Per què? Perquè, primera, la pilota és un esport molt agressiu, tant per al colze com per al muscle. Val?
Sí.
I això fa que tu no puguis tocar pilota ni tots els dies i menys de matí i de vespre. O sea, per a nosaltres és una cura. De fet, i de, a banda de tot això, després te trobes en coses que variables que van en contra, com pugui ser, per exemple, el tema d'arreglar-te la mà, que tardes una hora en arreglar-te les mans.
Claro.
Que, o sea, dins de que tu pogués tocar pilota tots els dies, que això, quan eres menut, pues sí que ho fas, val? Perquè, bueno, és diferent. Però, claro, quan toque jo entrenaments en canxa, a un ritme fort, fas entrenaments i entrenes una hora, hora i poc. I ja descanses, per lo menys descanses un dia o dos.
I no teniu un esport complementari que vos pugui ajudar? És a dir, no sé, no pots fer res.
Sí, claro, o sea,
això no ho he dit.
Nosaltres, o sea, jo, per exemple, òbviament, fas el treball tres tipus d'entrenament, o en canxa, que toques pilota, o fas treball de carrera, de resistència, de sèries, de purament atletisme, i treball en gimnàs. Val?
Sí.
Que són els altres entrenaments que complementem amb el trinquet. I dins d'aixes coses, per exemple, el treball de resistència, de carrera o de velocitat que tinguem que fer, per exemple, n'hi ha dies que aixe treball jo el puc fer en pilota de balana. O sigui, jo puc treballar la resistència fent un circuit en el qual colpeixe pilotes de balana, que podien ser pilotes de xiquet, val?
Sí.
Que me les fan aposta que tenen un pes, i entonces toque pilota, no cal que m'arregli la mà ni tardo una hora i treballa la resistència.
Sí, està
pensant... això sí que pot ser complementari, però clar, n'hi ha que tindre en compte que el bo de xar una pilota de balana, xar una de baqueta, és diferent.
Claro.
O sea, se complementa algo el chest i bueno, un poc el col·locar en el trinxet, però n'hi ha que tindre en compte que la diferència és gran.
Mira, estava pensant, claro, vostres esports... en la tècnica com avança, no? Que vos feren un guant que pogueres ficar la mà dins, no? I que reduïra, però claro, suposa que la gent que viu d'aquest esport no ho permetria, no? No teniu ese pas a... No sé com dir, els futbolistes, per exemple, els ciclistes, cada dia pesa menys la bicicleta, el futbolista cada dia tenen el camp més perfecte. Vosaltres, aquests passos són més difícils, no? Al ser més puristes, ser més antic.
Buah, és complicadíssim. Perquè la pilota és un esport superpeculiar, i una de les coses és el tema de les proteccions en la mà. El tema de protegir-se la mà i la pilota, el tema de arreglar-se la mà és que és molt peculiar, en el sentit que cada jugador de pilota fa la mà de forma diferent, val? I a part d'això, és molt tiquismiquis en el que es fica en la mà. Saps? O sea, que te feren un guant per a tots igual i seria molt difícil. Molt difícil perquè el tindre la mà és ben arreglar,
sí,
o sea, ben protegida, és superbàsic per al jugador de pilota.
Vale,
tant per a que no te faça mal, tant com per a dirigir la pilota. O sea, qualsevol tonteria que te passi en la mà,
sí,
a l'hora de tu colpejar la pilota ho notes moltíssim en la direcció.
Claro.
Perquè, clar, la precisió al final d'una pilota tan xicoteta que te viene a colpejar en el centre de la mà és algo que vas al mil·límetre, saps?
És que me fa gràcia...
Fer en un guant seria... jo he vist que s'ha fet algun estudi des de la Universitat de València, al Departament de Biomecànica, per a fer un guant, però crec que no s'ha arribat a ningú... algo en concret.
Me fa gràcia perquè estem parlant d'un esport tan antic i tu dius, sí, bueno, una cosa, sí, però acabes de dir una cosa, estava pensant en la Fórmula 1, claro, aprendre a arreglar-te bé la mà i ficar-te una mà en la que tu colpeges i la pilota vagi on tu vols, o sigui, és difícil. Tindre aquesta capacitat, això és innato, no? Tu qui te va ensenyar, per exemple? Tu has anat aprenent a poc a poc, tornen les teves sensacions, però, claro.
Sí, no, mira, això és algo que jo t'aporto comentant des de fa molt de temps. Per exemple, els jugadors de pilota ara, o sea, abans no tenien preparador físic. Ara, avui dia, tots els jugadors de pilota tenen el seu preparador físic, ¿vale? Però així ni tot, els jugadors de pilota avui dia no tenim la figura de l'entrenador, ¿vale?
Sí.
Ara cada vegada n'hi ha més gent que els jugadors estan portant a una persona que se dedica al tema tècnic dins de la canxa, ¿no? A un poc guiar-los i a corregir-los. Però no hi havia, o sigui, el jugador de pilota és autodidacta. O sea, ha après lo bàsic que ho aprens en l'escola del poble, sí. ¿Vale? Lo bàsic, i a partir d'ahí uno aprèn ensai horror. O sea, dimecres anar a jugar a Guadassuar, dijous anar a Pelayo, divendres anar a Vila-real, dissabte tornar anar a Pelayo i el diumenge anar a Burriana, sí. A Burriana o a Benissa a jugar.
Sí, sí.
Dir, te vas, a part d'ensai horror, ensai horror, i ja està, i no n'hi ha ningú que te corregisca. O sea, que ara sí que és de veres que la figura està apareguent més gent, que bueno, està en el treball de canxa amb el jugador, corregint-li un poc la col·locació, però el jugador de pilota tota la vida autodidacta. O sea, que és algo que uno va provant i va donant-se compte que li resulta més efectiu colpejar d'una forma o colpejar d'una altra. Sí.
Estava pensant, i les finals, tu has jugat moltes finals, el Vila-real acaba de jugar una final, a tu te patrocina el Vila-real, sí. La concentració, sí. La motivació, vamos, allò era...
Sí, sí.
Tu què fas, tio? O sigui, tu la teva primera final, no sé, vas cridar a un exjugador, algú te va ajudar, o vas dir, bueno, ja tinc una final, vale, vaig a agitar-me a dormir i vaig a pensar què vaig a fer per guanyar una final, que, perquè clar, molta gent que no li agrada la pilota, pensa, però per a tu, si sa final és... Bueno, diríem que és un gran slam. La gran final d'un pilotari sí, sí, és sí. Isa, o sigui, el seu mundial, la seva final de la seva sí, vida... Sí. ¿Tú qué vas a hacer, tío, a la tu primera final?
Pues, a voler, pues, la tu primera final, mucha ilusión y muchísimos nervios. Yo, pues, en aquel entonces, pues, tenía el meu preparador físico y el meu equipo, digamos, que era en el que yo estaba rodeado y bueno, pues, ellos me transmitían esa seguridad y esa confianza para poder afrontar la final. Pero, claro, vull que eso no, pues, al final, pues, tenen molts nervis, un poc d'inseguretat, no?, que és lo que sol passar, però sí que és de veres que ho recordes com algo que no te creus. Jo recorde l'últim 15 de la semifinal, que el faig el 15 en Vali, i dic, hòstia, vaig a jugar el dissabte que ve la final de l'individual, que era algo que havia vist jo des de menut, saps? I havia vist al Genovés i a Álvaro jugar-la, i havia vist a Sara Sols, i havia vist a Figaig i als Soros i dic, hosti, dic que el que estava ben jo de menut el dissabte que vaig a jugar-la jo. O sea, i sí que de veres que no té res a veure en una altra partida de pilota que puc jugar abans. Jo recordo la primera final de l'individual que vaig jugar, el trinquet a rebentar, i dic, hosti, dic, això no se pareix en res a res que has jugat jo abans, dic, això és un altre rotllo.
Això és la Champions.
Sí, sí, sí.
¿Y ahora?
Sí, 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 sí.
Después de jugar N3 y guanyar N3 de jugar N3, ¿cómo vas?
Sí. Bé, o sea, al final la motivación es la mateixa. Yo creo que jugues en un punt de més de confianza, més de veteranía, de que ya se está teniendo esa situación. Saps com se puede desarrollar una partida, una final com ixes, ¿no? Y bueno, això m'ajuda... sempre lo típic, sempre tens, pues això, nervi sempre tens, sempre has de tindre nervi, però bueno, saber controlar-los, perquè el nervi sempre té un inici de tensió que fa falta per a jugar una final, o una final o qualsevol altra partida important. I bé, content de, al final, content d'estar en una final, si això vol dir que has fet un bon treball, que t'has preparat bé, i que bueno, i que estàs ahí. Estàs ahí lluitant i això al final, al cap i a la fi, és el més important. És el més important.
Pues sí, perquè al final... bueno,
estar lluitant ahí.
Sí, sí, estar... Jo dic sempre, hi ha que estar intentant quan el moment que repartixen els caramelos. Te pot tocar o no, però...
Correcte.
Lo difícil...
Però tens que estar ahí.
Tu tens que estar, claro, sí. Si no estàs ahí. La última, jo veig, per exemple, que en el País Basc, quan sí. Parlen d'algun jugador de pilota, o ha faltat, o el recorden, lo primer que diuen és, era pilotari, o sea... No sé com dir-ho, és quasi... Pot haver sigut metge, arquitecte, el que te dona la gana, però sempre diuen fue pelotari. Això són les Champions de tot això? Vosaltres vos equipareu? Vos costa? Així costa més? O com se va, diguem, tractar tant d'esport de segona, recuperar-lo ara i que la gent torni a donar-li ese valor? O ara esteu un nivell alt? Com està la gent de la pilota ara mateix? Així?
És una mescla de tot. La veritat és que nosaltres a la pilota basca sempre els hem vist com a el germà major de la pilota,
sí. Saps?
Sempre hem estat comparant-se, tant l'estructura que tenen allí per a gestionar la pilota com els jugadors, com... No? Sempre han sigut molt donats a eixa comparació, no? I per què ells i nosaltres no? I després va tot lligat un poc en també el... lo que es el carácter, ¿no?, de la societat valenciana i la diferència, ¿no?, de com veuen ells la pilota basca i com veiem nosaltres la pilota valenciana. Al final allí el fer una partida i que vaig a tres vegades més gent que lo que puga ser una partida de pilota así, pues clar, al final és algo que ells porten molt de treball de moltíssims anys fent-se, treball ben fet, i així pues la gent de València, com no sols en la pilota, amb més coses, pues ens costa un poc veure lo peculiar que és la pilota, apreciar-la, no, com a altres coses. Però bueno, pareix ser que s'estiga treballant millor i que a poc a poc la gent vaig a reaccionar, sobretot gent més jove, i se vaig animant a vindre al trinquet a veure pilota, clar.
Se n'ha dit, mira, jo he anat, conec molt la Pepe Esquita, tinc amics que ho són, però no... Després d'escoltar-te, te tinc que dir una cosa. La vaig intentar veure. Per dos coses. Una, per... No, no, te dic en serio. O sigui, portem 20 minuts parlant i la veritat que m'ha pregut apassionant. O sigui, quasi tot el que ens has explicat, que jo crec que el 90% de gent o 80% de gent que t'acaba d'escoltar, moltes coses ni coneixien, ni sabien, ni la peculiaritat.
Sí.
Així que mira, te ho agraeix. I la veritat que tingues molta sort.
Bueno, moltes gràcies. Estàs convidat, però vamos... a qualsevol partida,
anirem a veure. Així a Vila-real la pròxima que jugues anirem. Tino,
molt
clar.
Bé.
Puchol, sort.
Moltes gràcies.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Castellón te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos... No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Retail Group, en Avenida Baiduxo 44 Castellón y en carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Jardinería Gil, Miguel Folk... Vol agrair al Villarreal Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con TEC Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con TEC Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos! Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riu Ebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Sabrera Agroquímics felicita al Villarreal Club de Fútbol y a toda la seua afición. ¡Enhorabona! ¡Som campeones! Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Bueno, pues es divendres, xiquet. Demà se juga a la final. Crec que la fan en la tele, que paguem tots. Puchol segon, tu sabies algo de trinquet, de pilota? Ni idea, no?
No.
Bueno, pues algo has après.
Sí.
A tots vosaltres tornem dilluns, així que gràcies, com sempre, per estar ahí. Algo més? Bueno, què passa? Que hi ha gent que no van anar a l'Olimpiada, Pedraza va segur, no? Perquè estan renunciant tots.
Bueno, més que renunciar, jo crec que, per exemple, a veure, si ja han cedit a Rodri per a l'Eurocopa, el City no voldrà que també se'n vagi a dos o tres setmanes als Jocs.
És que si te'n vas Jocs, per exemple...
La primera jornada no crec ni que la pugues jugar.
No la primera jornada, com a tota la Supercopa.
Sí, en el nostre cas la Supercopa també entraria.
Però quan són els Jocs?
Comença el torneig de futbol, crec que comença el dia 21 de juliol. Pero si aplegues a la final, creo que hasta el Shadow with the Ghost estás allí.
Uf. Les 3 y 6, yo paré en la semana que ve, recórdame. ¿No?
Sí, sí.
Adiós a todos.
Villarreal Sports. Radio Villarreal.